trobades en el temps. El temps ens assenyala esdeveniments de tota mena, connexions entre diferents àmbits, sempre amb la presència de la música. Cada dia, de 7 a 8 del vespre, us proposem punts de coincidència. Carmina Malagarriga presenta Trobades en el temps, un programa de Catalunya Música.
Aquests dies ha estat notícia i fins i tot portada de diaris les inundacions de Venècia. De fet, però, ja és tradició que la capital del Vèneto, periòdicament, assoleixi nivells d'aigua superiors als que és capaç d'assumir. Venècia està situada entre un grapat d'illes en una llacuna del mar Adriàtic. Aquest conjunt monumental de petites illes unides per 400 ponts han donat a Venècia una imatge tan característica que és gairebé una de les meques de qualsevol turista. La imatge de la Venècia romàntica, dels poderosos carnavals, acull també una altra imatge, la de la cultura, i més concretament en el sentit musical, amb l'obra d'Antonio Vivaldi, el venecià per excel·lència.
Thank you.
Sentíem el concert per a dues mandolines, corda i baix continu en sol major d'Antonio Vivaldi, amb Christiane Schneider i Daniel Meyer mandolines i el conjunt instrumental de Grenoble. La direcció era de Kurt Redel. Antonio Vivaldi va néixer a la ciutat dels Canals l'any 1678. Ordenat sacerdot als 25 anys, la seva carrera va estretament lligada a l'Ospedale de la Pietà, una de les institucions per a noies orfes, pobres o abandonades. Allà s'hi va estar treballant, amb diferents càrrecs, en períodes intermitents. La seva funció era la de compondre i dirigir obres per a aquesta institució. Vivaldi alternava la seva feina a l'Ospedale de la Pietà amb diferents viatges per Itàlia i per Europa. Va estar protegit per Lluís XV i per Carles VI, i també per membres de l'alta noblesa i eclesiàstics. Justament quan va respondre a la crida de Carles VI per anar a treballar a la seva capella imperial, Vivaldi va abandonar Venècia definitivament. Però la sort li va girar l'esquena, ja que Carles va morir i Vivaldi es va quedar a Viena sense feina. Allà va morir 9 mesos després. Com a gran divulgador del gènere concertant, un dels primers èxits de Vivaldi és el seu Opus 3, l'Estro Armonico, que es va editar l'any 1711. Canviem d'escenari perquè aquell mateix 1711, però a Edimburg, va néixer un dels pensadors més influents fins a l'actualitat, David Hume, conegut per les seves aportacions sobre el coneixement a partir de les idees i impressions, i també sobre temes econòmics, ètics i, en general, sobre com arribar al coneixement, que, segons alguns estudiosos de la seva obra, partia de l'escepticisme. Hume no va ser gairebé acollit a la seva època, sobretot per la seva crítica a la religió i als preceptes dogmàtics. Una de les seves obres més conegudes, a part de la impressionant història d'Anglaterra, és una obra que va escriure abans dels 30, el Tractat de la Naturalesa Humana. Aquest és l'inici de les seves teories, una de les quals ens diu que tot coneixement humà prové dels sentits. Aquesta obra va aparèixer l'any 1739, Hume tenia 27 anys. Aquell 1739 el recordem musicalment perquè va ser l'any de l'estrena de la tragèdia lírica Dardanus de Jean-Philippe Rameau.
Thank you. Thank you.
Sentíem uns fragments de la suite de Dardanus de Jean-Philippe Rameau en la interpretació del Collegium Aureum. No en va, es diu que Jean-Philippe Rameau va aprendre abans a llegir les notes que les lletres. Rameau és un dels autors francesos més reconeguts. Un dels seus admiradors el defineix amb aquestes paraules. L'esperit més cultivat, el més productiu i el més intel·ligent dels músics de la seva època. El compositor francès més important de la seva generació. Rameau, contemporani de Bach i de Händel, va ser, a més d'un músic excepcional, un gran teòric. És famós el seu tractat d'harmonia, aparegut l'any 1722. En la vida de Rameau va ser molt important la seva trobada amb Alexandre le Riche de la Pouplinière, un dels homes més rics de França i amant de la bona vida i de la cultura, que es va convertir en protector de Rameau. El cercle de la Poulinière estava format per insignes pensadors i artistes, com ara Voltaire o Fanlot. Durant més de 20 anys, Rameau va viure en aquest ambient. Va dirigir la seva orquestra i va poder tenir contactes amb els futurs llibretistes que donarien cos a les seves obres dramàtiques. Alexandre Le Riche de la Poulinière va morir el 1762, el mateix any també de la mort d'un músic ni tan ric ni tan capriciós, Francesco Geminiani. Sentíem el concert número 3 en do major, basat en l'opus 5 de Corelli, del compositor Francesco Geminiani. L'intèrpret ha estat The Academy of Ancient Music amb la direcció d'Andrew Manns. Geminiani va viure 75 anys. Deixeble d'Alessandro Scarlatti i de Corelli, sempre va conservar una gran admiració pel seu últim mestre, Corelli, d'aquí l'obra que acabem de sentir. Geminiani va passar bona part de la seva vida a Anglaterra i Irlanda. A més, de la seva obra musical, destaquem els seus tractats de violí i d'harmonia. Concretament, l'art de tocar el violí va aparèixer l'any 1751. Ens quedem amb aquesta data, perquè aquest 1751 va morir a la seva ciutat natal, Tommaso Albinoni. I això vol dir que hem tornat allà on hem començat, Venècia. Albinoni va morir 10 anys després que Vivaldi i, com ell, també va compondre molts concerts. De tota manera, l'obra més popular d'Albinoni és el seu Adagio, que ha estat víctima de les lectures més psicodèliques. Ens quedem amb l'Adagio, malgrat que els seus concerts són fantàstics. I és que volem comentar, per acabar, la història d'aquest Adagio, gràcies al qual segurament es coneix la resta de la seva obra. Al segle XX, passada la Segona Guerra Mundial, Remo Giazzotto va reconstruir un fragment d'un moviment lent d'una de les sonates d'Albinoni i el va titular Adagio d'Albinoni. El va reconstruir a partir d'un fragment que va poder rescatar de la partitura original, en la qual apenas es distingia el baix continu i 6 compassos de la melodia. El resultat va ser aquest. Era l'adagio en sol menor de Tommaso Albinoni, arranjat per Remo Giazzotto. L'intèrpret era l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Iona Brown. A més d'aquest adagio, Remo Giazzotto va fer més per la música d'Albinoni. La va classificar, catalogar i fins i tot va escriure una biografia de l'autor. El cert és que mai no s'ha vist el suposat fragment autèntic d'Albinoni que diu Giazzotto, que va trobar a la biblioteca de Dresden. Tot un misteri que incita a pensar que l'obra és del tot de la mà de Giazzotto. Aquest musicòleg va morir ara fa 10 anys. Ho deixem aquí, perquè hi ha misteris que és millor que quedin en llegenda.
Aquestes han estat les trobades en el temps presents avui a Catalunya Música.